I us ho explicàvem en titulars, des del gener fins al setembre a Espanya es van registrar més de 439.000 jornades no treballades per vaga, segons les dades del Ministeri de Treball. Això vol dir que el nombre de dies de vaga ha crescut un 34% respecte a les dades de l'any passat.
Aquesta dada no era tan alta des de l'any 2014. A més, la xifra de treballadors que ha participat en les convocatòries de vaga o aturades ha crescut un 37% en comparació amb l'any passat, superant a les 187.000 persones. En aquest recompte s'inclouen vagues d'empresa i sectorials, però també aturades generals que s'han secundat arreu del país.
Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa poc estona hem conegut que el sector dels transportistes ha convocat aquesta aturada a tot l'estat a partir del proper diumenge. La plataforma que l'ha convocat ja va organitzar també la protesta del passat mes de març. S'ha avançat en alguna cosa en els drets dels treballadors d'aquest sector?
Sí, les plataformes que convoquen aquestes mobilitzacions són les plataformes de patronals i treballadors autònoms. Evidentment, nosaltres venim des de fa molt de temps denunciant la situació de precarietat en aquest sector, i el que jo crec que s'ha avançat en els acords amb el govern estatal és en tenir el marc normatiu per poder regular que no treballin aquestes empreses i aquests treballadors i treballadores autònoms per sota de costos. Una altra qüestió és que això és molt difícil de fer-ho complir en un sector on hi ha tantíssima competència, no?, i que està tan fragmentat.
I des de Comissions Obreres donen suport a aquesta aturada?
Bé, nosaltres creiem que aquestes aturades no estan representant els interessos dels treballadors i treballadores del sector, i per tant nosaltres no donem suport, i hem de veure el detall de per què les convoquen, però té també molt a veure amb altres moviments polítics des del meu punt de vista, però bueno, són coses que s'estan anunciant aquests dies i que haurem de seguir.
Per altra banda, ara ho explicàvem, no?, que en els primers 9 mesos d'aquest any ha augmentat un 34% els dies de vaga que s'han registrat. Què hi ha darrere d'aquest augment de les convocatòries de vaga?
Bé, hi ha una major conflictivitat laboral per una evidència, no?, que és la pujada de preus i el bloqueig de la negociació col·lectiva, tant a Catalunya com a nivell estatal, no? I bé, les dades dels convenis que s'han registrat així ho demostren. Per tant, per això nosaltres també, conjuntament amb la UGT, ens vam mobilitzar la setmana passada a Madrid en una gran mobilització reclamant a la COE, i també reclamem aquí a Catalunya a les patronals catalanes, a Foment i a Pimec, que s'han de sentar a negociar en els convenis col·lectius sectorials, i que hem de trobar la forma que en la vigència dels convenis col·lectius de 2-3 anys es pugui recuperar el poder adquisitiu dels treballadors. Som conscients que segurament no es poden plantejar increments salarials del 8 o del 10% en aquest any 2022, però que sí que amb salaris per sobre del 4%, i en els propers 2 anys podem arribar, sobretot amb clàusules de revisió salarial, a no pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.
I amb aquesta dificultat per negociar sobre els convenis, fins a quin punt hi té alguna cosa a veure que la reforma laboral no recuperés aquesta prioritat dels convenis sectorials per sobre dels que marca l'empresa?
Sí, la reforma laboral precisament va recuperar aquesta prioritat de que cap conveni d'empresa pugui pagar per sota el sectorial. Per tant, la estructura de la negociació col·lectiva i es reforça també la pròpia estructura de la negociació col·lectiva, de manera que fins que no s'arriba a un acord d'un conveni no decau, com va fer l'anterior reforma del Partit Popular de l'any 2012. Per tant, recuperem la força i l'estructura a la negociació col·lectiva, però això no impedeix que les patronals no vulguin repercutir el que sí que estan repercutint els preus dels seus productes en els salaris de les persones treballadores, que són les que fem possible que les empreses tirin endavant, i tiren endavant amb benefici, perquè les dades que s'estan publicant de les empreses és que continuen tenint beneficis, i el que no pot ser és que estiguin repercutint la pujada, que no diem que no hi hagi una pujada dels preus de l'electricitat també pels empresaris i per les petites empreses, però estan repercutint en els preus dels seus productes i no tenen en consideració que els guanys que estan tenint segurament s'han de moderar i s'ha de pujar els salaris de les persones treballadores, perquè és de justícia social, però també perquè si no entrarem en aquesta perillosa recessió, en l'entiment de l'economia, perquè les persones treballadores, la majoria de la societat, el seu salari va destinat al consum intern, al consum dels aliments bàsics, com la cistella de la compra, que per altra banda els preus dels aliments estan pujant molt per sobre de la mitjana de l'IPC, amb unes pujades del 14% dels aliments bàsics.
Clar, tenint en compte aquesta pujada de preus i tornant també, no, a vagues com, no, l'aturada que hem explicat ara que han anunciat el sector del transport, les vagues convocades per Renfe o per Vueling, que no són d'un dia, no són només d'un dia, sinó que s'han convocat molts dies d'aturades, fins a quin punt els treballadors poden suportar aquest nivell tan alt de convocatòries de vaga, tenint en compte que si fas vaga no cobres?
Bé, depèn del sector i depèn de qui convoca aquestes vagues. En el cas de la vaga de Renfe, Comissions Obreres no convoca aquesta vaga perquè nosaltres vam arribar a un preacord el divendres, que és el preacord que hem tancat amb els empleats i empleades públiques, i empreses com Renfe tenen una limitació pressupostària, els seus treballadors no poden tenir pujades salarials perquè ve marcat pels pressupostos generals i per una sèrie de limitació. I el que hem aconseguit és que aquests treballadors i treballadores que tenien ja previst un increment de l'1% en aquest any 2022, arribin a increment del 3,5%, i hem pactat una sèrie d'increments en els propers dos anys amb un variable i amb unes millores de reducció de jornada, de conciliació, amb unes millores de formació i de millora professional d'alguns col·lectius, i per part nostra es donen els elements suficients per tancar un acord en el conveni de Renfe. Per això nosaltres no convoquem aquesta vaga. Per tant, a qui convoca les vagues indefinides en algunes empreses o sectors són els que han d'explicar si creuen possible que els treballadors d'aquests sectors donin continuïtat a una vaga indefinida. Però tenim altres sectors, com els sectors del metall, que hem hagut d'amenaçar amb vagues i que finalment hem aconseguit assolir acords. Per nosaltres les vagues no és un objectiu en si mateix, és l'única eina que ens queda quan en les meses de negociació no es pot garantir uns increments salarials que siguin adients a la situació de pujada de preus que tenim ara mateix, i en funció també del sector i de la realitat de les empreses.
I parlant dels convenis laborals, ara queden pocs dies pel Black Friday, us preocupa que hi pugui haver més situacions de conflicte o d'incompliment precisament d'aquests convenis laborals?
En les puntes, diguéssim, de producció d'alguns sectors més comercials, evidentment aquells sectors que estan en conflicte o que estan negociant els seus convenis, o aquelles empreses en les que estem negociant els convenis col·lectius, evidentment que, com jo deia, que les vagues o les mobilitzacions són les eines que tenim, no?, per intentar aconseguir els acords a les meses negociadores, doncs és cert que s'intensifiquen les mobilitzacions o les convocatòries de vagues quan coincideix amb una temporada de màxima producció. Però bé, dependrà del sector que tingui el seu conveni en negociació, de l'empresa que estigui negociant el seu conveni. No té per què, però és veritat que sempre quan arriben els moments de les vacances, alguns sectors d'activitat econòmica que tenen a veure amb les vacances, doncs s'intensifiquen les convocatòries de vagues. No es pretén fastidiar el conjunt de la ciutadania, sinó que és l'única manera, al final, quan convoques una vaga, la repercussió que té el treballador o treballadora de pèrdua salarial és molt elevada, i l'únic que es busca és també que tingui una pèrdua econòmica l'empresa a la que convoques una vaga, perquè és l'única forma de guanyar força en aquesta mesa negociadora i assolir uns objectius que siguin realistes, però que alhora donin visualització a aquesta reivindicació tan justa com que pugen els salaris perquè estan pujant els preus, i la majoria social necessita que pugin els salaris en un país que precisament té uns salaris molt baixos, tant a Espanya com a Catalunya, i per això té tantíssima incidència i tantíssima importància també que pressionem al govern perquè continuem la pujada del salari mínim interprofessional per assolir aquest objectiu del 60% del salari mitjà. I és molt rellevant les pujades de salari mínim que hi ha hagut en els últims anys en aquest país, si no la situació encara seria molt pitjor de moltíssimes famílies.
Ja per acabar, tenint en compte, no, que ho estàvem explicant, que hi ha molts sectors que estan convocant vagues, que aquest any hi ha moltes aturades, des d'un sindicat majoritari com Comissions Obreres, s'ha plantejat en algun moment convocar una vaga general?
No s'ha plantejat una vaga general perquè nosaltres tenim clar contra qui fem aquestes mobilitzacions, i en aquest cas és una qüestió molt pròpia de les patronals. Qui negocia els convenis col·lectius són les patronals sectorials, no, ni tan sols la COE o Foment del Treball o Pimec, són les seves associacions sectorials de cada sector o de cada empresa, i són aquests contra els que nosaltres estem reclamant i reivindicant que hi hagin aquests increments salarials que són de justícia social. no té a veure amb les polítiques públiques tant del govern com de la Generalitat, que també nosaltres estem reclamant que aquest escut social que hi ha hagut durant la pandèmia i que hi ha hagut en aquests moments d'incertesa per la pujada dels preus de l'energia i per la pujada dels preus en general, continuïn amb les polítiques públiques de donar protecció social a una majoria social, però creiem que, tot i que sempre reivindiquem que aquestes polítiques es poden millorar, s'està fent bé aquest escut social per part del govern de l'Estat i, per tant, no hi ha els elements que hi ha normalment darrere d'una vaga general. Sempre que es convoca una vaga general, normalment ve també per algunes polítiques o algunes normatives, com va ser l'anterior reforma laboral, que l'únic que feia era debilitar l'eina pròpia que tenim les organitzacions sindicals, que són la negociació col·lectiva, els convenis col·lectius. En aquest cas, el problema que hi ha és amb les patronals i amb la pujada de salaris. És una matèria pròpia de les patronals i de les empreses que estan tenint beneficis i que no estan pujant els salaris dels seus treballadors i treballadores, que són imprescindibles perquè aquestes empreses tirin endavant.
Doncs amb Cristina Torra, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Molt bé, adéu, gràcies.